Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope. És dilluns, és 22 d'octubre, el dia en què sabem que el govern crearà una línia d'ajuts extraordinaris per reparar els danys que la llevantada ha deixat al Baix Ebre i al Montsià. De fet, no descarten sol·licitar la declaració de zona catastròfica una vegada tinguin els resultats dels peritatges. Alcanar és un dels punts més afectats, on avui intenten recuperar la normalitat a l'informatiu. Anem fins allà per saber quines són les conseqüències del temporal. Avui al programa repassarem tota l'actualitat, que ve carregada. Tenim també cita, saben, amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, i a partir de la una avui agafarem la Nacional 240 amb el Ricard Álvarez per reunir l'ADO Tarragona i l'ADO Costers del Segre. Volem saber com ha anat la verema a les dues zones i quins són els reptes de futur dels productors de vi de les nostres comarques. En la darrera mitja hora de programa anirem precisament de vins, avui fins al Vendrell, per descobrir els vins i caves de Jané Ventura. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp del programa 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ja saben que és molt fàcil, ens poden seguir en directe a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Ampli bloc informatiu el que tenim avui. Comencem, com sempre, amb l'àrea de serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Tindrem un temps més estable aquesta setmana. De fet, és el que tenim ja avui. Cel molt clar tot el dia, amb alguns intervals de núvols només en punts del litoral, al prelitoral, i unes temperatures que baixen. Hi haurà màximes de 23 graus a Tarragona, Reus o al Vendrell, a Tortosa 24 i Gandesa 21. El vent bufa del nord-est, encara al litoral pot ser més intens que no pas a la resta, on es manté suau i variable. Demà dimarts continuarem gaudint del sol en general. Cel molt clar tot el dia, amb boirines a primera hora del matí, i unes temperatures semblants a les d'avui, tot i que la mínima baixarà una mica més. A Tarragona hi haurà mínimes de 13 graus, a Reus en tindrem 11, a Tortosa o al Vendrell 12 graus i a Gandesa fins a 10. El vent al sud de la costa bufarà de nord i nord-oest, demà pot ser bastant fort aquest vent de mestral, i a la resta continuarà suau, variable, amb tendència a bufar de ponent.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. El govern crearà una línia d'ajuts extraordinaris per reparar els danys que ha deixat la llevantada al Baix Ebre i al Montsià. En primer lloc, faran un informe per reclamar al govern central els ajuts que permetin restaurar el front marítim. La delegació del govern a l'Ebre pilotarà també el peritatge de totes les afectacions per crear una línia d'ajuts des del Departament de Presidència i també revisaran amb les companyies el sistema de telecomunicacions que va caure en plena emergència la nit de divendres a dissabte. Els ajuntaments es posaran a treballar d'immediat en la reparació de camins i vies secundàries per evitar els mínims perjudicis al sector primari. La Generalitat no descarta sol·licitar la declaració de zona catastròfica per al Baix Ebre i el Montsià si una vegada inventariats els danys de la llevantada, aquesta via permet oferir millors solucions per reparar els desperfectes acumulats. Ho ha dit el vicepresident del govern i president en funcions, Pere Aragonès.
Estem ara en la fase d'avaluació, ve la fase de les accions. Algunes que seran necessàries a molt curt termini, d'arreglar camins, de posar doncs, el màxim de facilitats per recuperar les vies de comunicació. I després algunes que s'hauran de fer més a mig termini, sent conscients que estem davant d'un fenomen climàtic que probablement la freqüència d'esdeveniments com aquests pot ser que s'incrementin els propers anys degut al canvi climàtic. Primer cal fer molt bé aquesta avaluació, i aleshores serà el moment de prendre decisions, i si aquesta doncs, fos una decisió que permetés donar millor resposta, evidentment ho sol·licitaríem.
Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha lamentat que en plena emergència, durant la llevantada, les comunicacions caiguessin a la zona, sobretot a la zona d'Alcanar. Ha determinat que caldrà revisar amb les companyies la situació de les infraestructures de telecomunicacions perquè aquesta situació no es repeteixi.
I per tant, doncs, vam tenir una part del territori incomunicat i en el qual no ens podíem comunicar ni ells amb nosaltres ni nosaltres amb ells. Per tant, doncs, és un treball que s'ha de fer. La valoració és que aquests episodis, aquests fets ocorreguts, han fet que tots prenguem consciència de que davant d'aquests episodis s'ha de fer cas o s'ha de correspondre a les sol·licituds o les peticions o als consells que es donen des de Protecció Civil, des del Meteocat, des de Bombers, des de Mossos d'Esquadra, des dels mateixos ajuntaments.
El desbordament del barranc del Llop ha causat greus desperfectes a la urbanització Serra Mar d'Alcanar Platja. Va inundar una desena de cases. L'aigua en algunes va arribar a superar una altura de més d'un metre dins aquests habitatges. Es va endur murs, vehicles i tot tipus de materials, però per sort no va causar danys personals. Aquest cap de setmana els veïns treballaven per recompondre i comptabilitzar els desperfectes. La Mercedes, una veïna de la zona, ho explicava així a l'Agència Catalana de Notícies.
Caia l'aigua com si fos un riu. Llavors van veure que l'aigua començava a arribar a l'altura del muro. I en dos segons ja ni veien muro, ni veien vehicles, ni veien res. Clar, bueno, ara estan les assegurances perquè, damunt és cap de setmana, l'assegurança ara no ve, no? I ara el que han vingut és que, com no teníem llum, cada vegada comunica i, bueno, i molt de susto perquè jo m'assomava i no veia ni el cotxe i mirar com ha quedat el cotxe. Vull dir que és que l'únic que veia era una llumeta i aigua.
Mai, és que en realitat era com l'Amazones. O sea, tot que veus aquí verd era aigua, no se veia res. Només que veies lo de dalt de los árboles.
Molts moments complicats per les pluges, com per exemple l'Odissea, que van viure uns 300 passatgers d'un Talgo amb destinació Cartagena, que van passar, atenció, entre 8 i 12 hores dins el tren a l'Aldea a causa de les pluges. La meitat dels usuaris va optar per anar cap a Barcelona per arribar a València via Madrid. A través de les xarxes socials, els usuaris han criticat la manca d'informació i les alternatives donades per part de Renfe i han agraït, sobretot, l'ajuda que els va oferir Creu Roja, que els va dur cafè i galetes. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que demanaran explicacions oficials a Renfe.
Convocarem a Renfe i, en tot cas, demanarem tot el pla que va activar, quins problemes van tenir, perquè també va ser una situació crítica per tots, val? I allà on van fallar, doncs, posar el que faci falta o exigir la millora del que faci falta perquè no ens torni passant. No ens podem permetre, aquest país no es pot permetre tenir 300, 400 persones en un comboi tantes hores tancada allà, per molt greu que sigui la situació.
Fons de Renfe han explicat que hi ha voluntat total de coordinar-se amb els responsables de Protecció Civil buscant millors fórmules. Protecció Civil, precisament, va rebre més de mig miler de trucades relacionades amb les pluges a les Terres de l'Ebre. Són les 12:29, canviem de qüestió. Al Priorat estan molestos pels entrenaments previs del Rally Catalunya, que aquests dies s'han programat en algunes carreteres de la zona i que obliguen a fer talls intermitents. Els talls duren al voltant de 10 minuts, però suposen una incomoditat en la recta final de la Verema. La competició arrencarà el 25 d'octubre i cap dels trams que recorreran els ral·lis passen pel Priorat, però sí ho fan les proves prèvies. El president del Consell Comarcal, Jordi Sabater, lamenta que no se'ls hagi informat de les activitats, tot i saber la sensibilitat que hi ha sobre aquest assumpte al Priorat, on els alcaldes, precisament, van signar un manifest perquè es tinguessin en consideració les dimensions del territori i l'impacte d'activitats massives com aquesta.
Evidentment que no són uns talls continuos, són intermitents, però no deixen de ser una molèstia. I el que més, diguéssim, ens queixem és de que no se'ns comunica aquestes coses. Estem en contra de que un dia doncs ens vinguin 3.000 persones aquí a la comarca i ens col·lapsin els serveis turístics de la comarca quan diuen no, és que és un benefici pel sector turístic. No és veritat perquè aquell dia els serveis que tenim aquí de restauració i d'hostaleria doncs no els hi ve ningú perquè saben que les carreteres estan col·lapsades, perquè les carreteres són les que són.
Parlant encara de medi ambient, l'aplicació que dona a conèixer quina és la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona, aire.cat, incorporarà a partir de l'any vinent els nivells continuats de benzè, un element que en determinades concentracions té efectes cancerígens. La darrera reunió de la taula de qualitat de l'aire del camp ha constatat que cap dels elements analitzats en les 13 unitats de mesura que hi ha a les comarques de Tarragona estan per sobre de l'índex que determina la llei. Segons la Generalitat, les millores en aquesta aplicació han de permetre informar i actuar millor. Això sí, el govern no preveu sumar nous punts de mesura després que s'hagin sumat els darrers de la Canonja, la Pineda i Vilaseca l'any passat. Precisament avui sabem que el Camp de Tarragona i l'Ebre ha millorat la recollida de residus, però encara queden lluny de l'objectiu marcat per Europa l'any 2020. L'any passat es va generar més brossa que el 2016, en part per la influència del turisme. En total, 1,62 quilos per habitant cada dia. Al camp, la recollida selectiva ha crescut fins al 29%. A les Terres de l'Ebre registren un índex de recollida selectiva per sobre del 33%. La Terra Alta és la comarca que lidera la separació de brossa amb un 47,8%, seguida pel Priorat i Tarragona. Per municipis destaquen Miravet i Riudecanyes. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tos, ha deixat clar que el govern ajudarà en la gestió, però que els responsables últims de la brossa són els ajuntaments.
Serà impossible arribar als objectius comunitaris. La fracció orgànica és el 40% del pes de la brossa que generem cadascun dels nosaltres que estem. Intentant recollir només pedra, només per el propi que hi ha els envasos, no hi arribarem. I per tant, és clar, que el govern arriba a la fracció orgànica. Per tant, hi ha municipis en el nostre territori que sis restaurants fan més brossa que tot el municipi. Per tant, anar a per aquests sis municipis i per recollida específica. No val la pena. Hem de deixar que la brossa sigui un tema polític. I soc conscient que s'ha de dir canvis importants en la taxa de la brossa en molts ajuntaments i molts consorcis. Però quan no s'ha de política. I després de les forces polítiques, no tocar les municipals. Però la brossa ni l'aigua no hauria de ser un tema de polèmica municipal.
I per cert, bona notícia també en aquest àmbit mediambiental. El Parc Natural de la Serra del Montsant i 12 municipis del Priorat han rebut la doble certificació de zona tranquil·la i de cel nocturn de qualitat. És la primera vegada que a Catalunya es declara la doble protecció contra la contaminació lumínica i acústica. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha explicat que els municipis podran demanar ara ajuts per renovar l'enllumenat públic, xifrats en 350.000 euros. A més, ha mostrat convençut que aquestes certificacions contribuiran a aplanar el camí de la candidatura del Priorat de Paisatge Cultural Agrícola Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Les subvencions atorguen capacitat als ajuntaments per substituir l'enllumenat públic. Aquesta ja és una primera gran transformació molt important i més enllà de l'enllumenat públic també hi haurà una conscienciació i també quantitats econòmiques, subvencions adreçades als canvis d'il·luminacions particulars. De manera que el resultat de tot plegat sigui una zona amb molt poca radiació lumínica i amb un cel de molta qualitat.
Atenció, els punts de major qualitat de cel nocturn del Montsant donen com a resultat una foscor 40 vegades superior a les àrees urbanes com la de Tarragona, que permet veure amb més claredat milers d'estrelles de la Via Làctia a l'estiu. Són les 12:33. Canviem de qüestió. La plataforma d'afectats per Idental a Tarragona ha plegat una cinquantena de persones aquest cap de setmana a la plaça de la Font, dissabte a la tarda, en la concentració pacífica, marcada amb una vintena d'accions arreu d'Espanya. Els afectats han reclamat justícia i més suport institucional. Volen que les administracions destinin una partida pressupostària que pugui ajudar-los a fer front a la seva situació judicial. Eva Crespo, una de les portaveus de la plataforma d'afectats d'Idental, ha remarcat que volen justícia gratuïta perquè molts dels 400 afectats a la demarcació de Tarragona són persones amb pocs recursos econòmics.
Sobretot reivindicar que la boca no és un luxe, és una necessitat. Llavors volem aconseguir una partida pressupostària per part de la Diputació i de la Generalitat. Se demana justícia gratuïta, també estem col·laborant amb Laura Legales Sin Fronteres, que són un grup d'advocats que també fan el seu treball amb nosaltres i estem esperant fent denúncies i a veure què ens responen, perquè clar, és que tampoc hi ha molt... s'està investigant tot.
Des de la plataforma d'afectats a Tarragona demanen que els clients d'Idental puguin acabar els tractaments dentals interromputs i que s'aturin els pagaments dels crèdits a entitats bancàries vinculats a aquests tractaments. També volen que se'ls reemborsin els diners ja pagats. 12:35, la xifra del matí. La setantena de controls d'alcoholèmia i drogues que ha fet la Guàrdia Urbana de Tarragona aquest cap de setmana. Era una campanya extraordinària i intensiva. Han actuat a la Nacional 340, a la Cruïlla de Torreforta, a la Via Augusta, a l'Avinguda Vidal i Barraquer i al Polígon Comercial de les Gavarres. Atenció al resultat. Dels 72 controls es van detectar un positiu per consum d'alcohol i un positiu per drogues, però també 4 sancions per no tenir la ITB reglamentària, 2 més per no dur assegurança, 2 per fer servir el mòbil i 6 per no portar el cinturó de seguretat. En plana cultural els expliquem que el Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual de Reus s'ha acostat a nous públics en la seva edició número 21, que ha tancat aquest diumenge després d'oferir una dotzena d'espectacles durant tot el cap de setmana. El certamen ha atret més públic respecte a edicions anteriors i, segons els primers càlculs, els teatres petits han venut el 90% de les localitats. Tot i la pluja de divendres i l'anul·lació de l'espectacle inaugural per una lesió de l'artista, el balanç és d'èxit total, ho ha dit la regidora de Cultura, Montserrat Caelles.
Per altra banda, també la generació de nous públics. El COS és un festival que en els últims anys també hem volgut apostar molt pel carrer. Pel carrer perquè Reus és una ciutat que climatològicament ho permet, però també pel carrer per a poder acostar-nos a nous públics que potser en un moment donat no tindrien l'interès per entrar dins un teatre a veure aquest tipus d'espectacle. I en aquí també enguany hem pogut detectar que s'ha vist dins els teatres públic nou.
Per cert, encara a Reus, les prop de 500 invitacions destinades a participar a les sessions de visites nocturnes al cementiri, que s'han organitzat pel 23, 24 i 25 d'aquest mes, estan ja exaurides. L'alta demanda va originar, de fet, en algun moment, el col·lapse del sistema informàtic. Els serveis funeraris Reus i Baix Camp lamenten aquesta situació i demanen disculpes als que hagin tingut alguna dificultat a l'hora de fer el tràmit. L'empresa està satisfeta de l'acollida que un any més ha tingut aquesta activitat, que enguany arriba als 10 anys de vida i que al llarg d'aquest temps haurà rebut amb més de 5.000 participants. Un apunt més en plana cultural. La Diada de Santa Úrsula d'enguany serà recordada pels 2-4 de nou sense folre descarregats per la Colla Jove i la Vella dels Xiquets de Valls, però també pels múltiples intents de les dues colles vallenques de coronar altres castells importants que no han fructificat. Cap colla castellera va aconseguir el 3 de nou net en els 10 cops que es va provar aquest castell, que manté l'etiqueta d'impossible. I en esports, avui molt pendents de la reunió del Consell d'Administració del Nàstic després de la derrota davant el Lugo per 1-0. Molt mala imatge sobre el terreny, els granes són cuers i han sumat només 6 punts en 10 jornades de Lliga. El futur a la banqueta del Nàstic de José Antonio Gordillo està en dubte. De fet, alguns mitjans apunten ja a que aquesta tarda es donaria llum verda a la destitució del tècnic. L'altra cara de la moneda, a Reus, que ha fet una remuntada important davant el Rayo Majadahonda i ha sumat la primera victòria a casa després d'un gol en pròpia porteria de Badia, Catena i Juan Domínguez van remuntar aquest partit, que va acabar amb 2-1 al marcador per als de Reus. Els roginegres són 14ens a la classificació. Arribem a les 12:38, repassem portades de diaris, comencem pel de Tarragona, que diu la derrota del Nàstic en Lugo sentencia a Gordillo. Al Reus Digital destaquen que el festival Cos de Reus acosta la dansa i l'art gestual a nous públics, i al Tarragona Digital destaquen a aquesta hora la remuntada del Reus contra el Rayo Majadahonda per sumar la primera victòria a casa. Al Tarragona 21 llegim, la UGT interposa una segona denúncia per persecució sindical a l'Ajuntament de Cambrils, i al diari Més Avui en portada diuen la derrota del Nàstic a Lugo deixa sentenciat Gordillo. Arribem a les 12:39, pràcticament 20 minuts per arribar a la una, minut i mig de publicitat, i tenim cita, tenim consulta amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Gine. Fins ara.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos. y a toda velocidad. Speed máxima potencia y Speed 2.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Sexo, ¿cuándo y por qué? La sexualidad al desnudo. El nuevo libro de Jesús María Silva en Ediciones Palabra. Un libro para adolescentes y jóvenes que te cuestionará el todo el mundo lo hace y hará entender el sexo desde una perspectiva diferente. Sexo, ¿cuándo y por qué? De Ediciones Palabra. Ya en todas las librerías o en palabra.es. Sexo, ¿cuándo y por qué?
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, ¿sí te has puesto alarma? ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, continuem amb més coses. Ahir rere en Cope a Tarragona és hora de que ens passi consulta la dietista nutricionista. Adara Giné, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Portes plàtan al bolso avui?
No, però avui no. Igual, perquè avui dino a casa, així que...
Avui no.
Ai, sí que igual.
Però ja saben, que sempre han de posar l'ampolleta d'aigua i una peça de...
Estic pensant aquests plàtans així verdets. És que a mi m'agrada la fruita verda.
Sí? Ah, mira, això no t'ho vaig preguntar la setmana passada que vam fer la radiografia del plàtan. Poden recuperar el podcast al web de Cope si volen. 3w.cope.es, emissores, Tarragona, allà ho tenen tot. És el programa del passat dia 15. Clar, perquè aquí hi ha dos tipus de persones. Les que ens agrada verd, o allò, I la que li agrada molt madur. Jo he de dir que al molt madur no li dic que no,
És que a mi m'agrada tot, tant la fruita com la verdura molt verda. I sempre demano així, allà al mercat, sisplau, el cogombre molt verd, que estigui molt dur.
Veus? És que aquí hi ha gent que l'obre i quan ja està allò, no? Està allò que està passadet. Ai, no, jo si està així ja no, a mi m'agraden.
I els tomàquets fora la nevera, que sent com la calentor d'una fruita. Sí, no sé, tinc manies aquestes.
No, escolta, aquí hi ha gust del consumidor. Molt bé, doncs la setmana passada vam fer radiografia del plàtan. Amb què vens avui?
Doncs avui vinc perquè la setmana passada me van fer una... Bueno, vam estar parlant amb una pacient d'una cosa i m'ha semblat interessant potser tocar aquest tema per si hi ha algú que també li interessa, que és el tema de puc menjar soja si tinc hipotiroidisme?
Ah.
I m'estic medicant. O sigui, tant per l'hipotiroidisme com per, a més, qui es medica. Perquè... és un altre dels temes controvertits. Quan toquem el tema de la soja, ja saps que hi ha molts temes controvertits i ja els hem tocat moltes vegades, no només amb el tema de les hormones, sinó inclús tinc alguns nois que em diuen no, és que no menjo soja perquè em fa créixer els pits. Això és totalment
com?
Fals. Sí, perquè la soja, vam parlar fa un temps que tenia una substància que és pareguda a les hormones femenines.
Sí.
Pareguda. Es diuen fitoestrògens, no? I que en el nostre organisme poden fer funcions com agafar una mica el paper de l'estrogen nostre propi, no? I amb aquí fa molts anys va sortir el mite de que els homes que mengen molta soja, doncs que inclús podrien desenvolupar mames, podrien desenvolupar pits, no? I això és, evidentment, totalment fals.
Fals.
Però que encara se sent un rumor... Allí.
És que
he tocat temes, així.
Les llegendes urbanes fan molt mal, de veritat. En l'era de la informació total,
sí.
Estem més desinformats que mai, jo crec.
Jo també ho penso, Mònica. Com més informació,
més accés tenim,
més
no?
Desinformació.
Exacte.
Doncs el cas és que toco aquest tema perquè aquesta noia m'ho va preguntar, aquesta pacient m'ho va preguntar, i jo li vaig dir, la veritat, i ho seré molt sincera, no tenia entesa que no es pogués menjar soja quan tens hipotiroidisme, perquè ella és que no menja gens. I a més, és una persona que porta una alimentació vegetariana i, evidentment, la soja és molt important perquè hi ha molts productes derivats de la soja, tofu, soja texturitzada, etc. No? I llavors, com que ella es prohibia menjar això, perquè el metge li havia dit que no en mengés. I evidentment, com... una és molt curiosa, vaig dir, si jo no ho tinc entès que no es pugui menjar, és per alguna cosa. Vaig a investigar, i investigant, doncs, sí he trobat estudis que el problema que troben realment és que la soja fa interacció amb l'absorció del medicament.
Ah.
Aquestes persones que es prenen el famós Eutirox, que fa detectament hormonal, no?, per les persones doncs, que tenen descontrol a nivell de tiroides, sí que és veritat que la soja fa la guitza a nivell d'absorció. Llavors, a més, ja avanço de que aquest tipus de medicació s'ha de prendre amb dejú. És bo prendre-la amb dejú, perquè no només la soja afecta en l'absorció. Vull dir, és que parlem de la soja com si, la soja, que dolenta, no m'ajuda a absorbir aquesta medicació. No. És la soja, és el cafè, és altres tipus, és els productes rics en calci, per exemple, com els làctics, doncs també interaccionen amb la medicació i disminueixen la seva absorció. No és per la soja, la soja és un d'ells.
Clar, molta gent que es pren, no aquesta medicació en concret, sinó molta que s'ho pren amb iogurt, per exemple, no?
Exacte, no seria recomanable, no seria recomanable. Seria recomanable fer-ho amb dejú, doncs una horeta, abans d'esmorzar. Depèn també de lo que és la possibilitat de la persona, no? Del seu hàbit d'esmorzar i tot això, no? Però seria un bon punt. I el cas és que no és que no estigui recomanat menjar soja, doncs és que és això, no la mescles amb la medicació. Inclús hi ha alguns estudis que he vist que l'òptim és que la teva alimentació sí, hi hagi soja, però que sigui com a 4 hores que hagis metabolitzat i absorbit tota aquesta, la medicació per l'hipotiroidisme o en general per de l'hipotiroxina, no? Que és la base d'aquest medicament. No? Doncs això, m'aprenc la medicació, espero 4 hores que perfectament jo puc prendre amb aquesta medicació a l'esmorzar i al dinar,
menjar,
cap a 6 hores, ja està menjant soja. I ja està. Vull dir, no és que la soja tingui algun tipus de problema a nivell de les persones que prenen aquest tipus de medicació, sinó és que doncs fa interacció amb l'absorció, llavors és recomanable espaiar-la. I ja està.
Ah, molt bé.
No evitar-la, no? Que és el que feia aquesta noia. Llavors, la meva recomanació sempre va ser, doncs, fica-la en la teva dieta, però tenint aquest temps de marge. I ja està. I a més, a nivell de tot això també hi ha hagut una corrent dient que la soja no era bona o que afectava o que no afectava, inclús en algunes pàgines web per ahí, que també he estat mirant, que diuen que afecta i que produeix hipotiroidisme, l'excés de consum de soja. I això, res més lluny de la realitat, també és agafar el que a un li interessa d'un estudi en concret que s'ha fet. Que ja n'hem parlat moltes vegades d'aquest problema, no? Agafar un estudi i fer-lo com ja és la màxima, i això no és així. Sí que s'ha vist, hi ha estudis prou seriosos, que s'han vist que hi ha persones que són sensibles a desenvolupar hipotiroidisme subclínic, és a dir, no aquella disfunció, no, de la tiroides directa, però sí que es veuen ja a nivells hormonals que ja no comença a anar bé la cosa. Això és un hipotiroidisme subclínic, no? Quan ja comences a tenir mala regulació de tiroides. El cas és que s'ha vist que hi ha certa població que en excés de consum de soja s'exageren aquests símptomes. I llavors, en aquesta població s'hauria de disminuir el consum de soja o inclús evitar-lo. Però no se sap prou i no és prou concloent per retirar del tot la soja en persones que puguin tenir un hipotiroidisme subclínic o que tinguin antecedents d'hipotiroidisme a la família. És a dir, com que, per exemple, la meva mare ha tingut hipotiroidisme, jo no menjaré soja. Ni molt menys, no està justificat. De fet, la recomanació és que s'ha de consumir, que es pot consumir soja amb total seguretat, amb total tranquil·litat, perquè recordem que la soja, com a llegum, té molts altres beneficis a nivell de salut. I no ens hem de centrar en que jo puc ser un d'aquest 1%, 10% de la població que justament m'ha d'exagerar els símptomes d'un hipotiroidisme subclínic. Ni molt menys, no ens hem d'espantar. Per tant, relacionar la soja amb una mala funció de la tiroides no té cap sentit. Si algú ho ha escoltat a nivell de carrer, no li facin cas. Sempre, la meva recomanació és consulta-ho amb el vostre metge. En aquest cas, per mi seria un endocrí, no? Que seria l'especialista, però en res més enllà, de primer terme, no deixar de menjar soja per això.
Com sempre, el sentit comú, és a dir, sí, abans de, no, de dir, sí, igual que això recordo quan ho parlàvem amb aquesta moda, no, de per exemple consumir productes sense gluten, no? Quan no tens cap tipus de d'intolerància. Bé, doncs, home, d'entrada no dius no em pot fer mal, però sí que vam veure que tenia conseqüències, no, a nivell de salut. Per tant, sempre abans consultar-ho amb un metge. Vull dir, siguem una mica, no? Allò, el que trobem a Google no sempre és la veritat absoluta.
Exacte, és així. No? Sí, és el que dèiem, eh? Tant la informació al final ens desinforma.
Perfecte, doncs avui, relació de la soja amb l'hipotiroidisme, sobretot per gent, per exemple, com aquesta, no, pacient que ens, teva, que ens portava al tema, si tenen dietes vegetarianes, no, en què hi ha més consum de soja, no, doncs és interessant saber que tranquil·litat, sí, i bons aliments.
I bons aliments.
Com la soja, en aquest cas. Molt bé, doncs a Dara Giné, moltíssimes gràcies. És un plaer sempre que passis consulta aquí, els dilluns, i ja la resta de temps, ella, a Bruma Clínic, carrer Marquès de Montoliu, 14 de Tarragona, consultes, no em canso de repetir-ho, que ens envien consultes escrites a Dara, que em sembla molt bé.
Sí.
Em sembla molt bé. Va tenir molt èxit el plàtan, he de dir.
Plàtan és furor.
Plàtan és furor. Però envi'ns notes de veu, va, que així els escoltarem aquí a la secció en directe. 672 al WhatsApp, 672 65 35 34. A Dara, mil gràcies, dilluns vinent.
Igualment.
Tu aquí una altra vegada, a la mateixa hora.
Estarem
mateix
aquí.
Canal. Fins ara.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Una escapada, un moment per desconnectar, un gest 100% de bon rotllo. Saps que donar sang és una superexperiència?
Tria la teva i vine a la Marató de Donació de Sang de Reus. El dijous 25 d'octubre, de 9 del matí a 9 del vespre, al Teatre Fortuny.
Doncs sí, senyores i senyors, en parlarem dimecres al programa amb la directora del Banc de Sang i Teixits, amb la doctora Núria Vilanova, però és especialment important aquesta marató. Les reserves estan en un moment complicat, en un moment de reserves força baixes, les pluges dels darrers dies i caps de setmana llarg han fet que especialment les del grup zero negatiu estiguin a un nivell molt baix. Per tant, les maratons de sang sempre són importants, sempre els hi fem un espai aquí al programa, però aquesta del proper dia 25 al Teatre Fortuny de Reus, doncs encara una miqueta més. Són les 12:52 minuts, pràcticament 53. Ens aturem un moment per la publicitat i repassem l'agenda.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados. Te lo repito, ¿te han denegado la invalidez? Curto López, abogados.
Curto López, abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López, abogados. Infórmese, primera consulta gratuita. Curto López, abogados. En calle Mosén Ritori Faus 27, esquina Marqués de Montoliu, Tarragona. Teléfono 977-223522. Curto López, abogados.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca de Torreforta, tenen un tastet d'escriptura de literatura en femení. Un taller per a persones amb inquietuds literàries que vol facilitar la deconstrucció i reconstrucció dels estereotips i rols assignats a les dones a partir de les mateixes vivències personals i amb l'escriptura com a eina. Un taller adreçat a dones majors de 16 anys. És una activitat gratuïta, però cal inscripció prèvia a les 6 a la Biblioteca de Torreforta. Dues cites a les 7 de la tarda a Tarragona. La primera, al Centre Tarraconense El Seminari. Avui continua el cicle de conferències de l'any Cardenal Vidal i Barraquer. Aquesta tarda a les 7, Arnau González impartirà la conferència Catalunya en la crisi europea. La conferència de demà dimarts, dia 23, serà a càrrec del doctor Manuel Castellet i Solanas. També a les 7 a la Biblioteca Pública de Tarragona avui conferència sobre Montserrat Abelló a càrrec d'Oriol Izquierdo, responsable de l'edició de l'obra completa de poesia d'Abelló. Avui a 7:45 del vespre a Reus, al Centre de Lectura, conferència L'economia de Reus en el trànsit del segle XVIII al XIX serà de la mà de Josep Fàbregas, historiador i membre del Consell Directiu del Centre de Lectura. I acabarem Alcover a 7:45 de la tarda a diversos espais. Avui la dansa omple Alcover amb el festival Arts en Moviment. Tots els espectacles són gratuïts i estan inclosos en el programa Fem Dansa de difusió de les arts en moviment.
Para fiestas populares y banquetes, el mejor catering lo encontrarás en el restaurante El Álamo. Servicio de bodas, comuniones, bautizos, aniversarios familiares y cumpleaños de los más pequeños de la casa. Llámanos al 977-846240 y disfruta de la cocina del restaurante El Álamo, donde tú quieras. Restaurante El Álamo, 977-846240. Lo mejor de su cocina en tu mesa.
Herrera en Copia Tarragona. Amb Mònica Carrasco.
Menys de 4 minuts i arribarem a la 1. Com sempre, tanquem aquesta primera hora de programa amb música i avui la nostra cançó del dia és de Los Ronaldos, és de Coque Maya, perquè avui Coque Maya està d'aniversari. En fa 48 i per això sona No puedo vivir sin ti.
Enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
2 minuts i arribarem a la 1. Es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornem en només 5 minuts per agafar la Nacional 240. Avui parlarem del món del vi. Unirem la DO Tarragona amb la DO Costes del Segre per saber com anar la veremà, tots dos llocs, i també quins són els reptes més immediats que tenen les DOs de les nostres comarques. Això serà d'aquí 5 minuts i després avui al programa encara més vins i més caves. Avui els protagonistes a l'anem de vins a partir de 2:15, els de Janer Ventura. Així que no s'ho perdin, hi ha moltes històries encara per escoltar aquí al migdia COPE.
Traspasado la frontera, eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti. Esperando a que vengan a buscarme, tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera, ya no hay fronteras, me dejaré llevar. Sin ti.
Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Perplejidad de los magistrados del Tribunal Supremo ante la polémica por la sentencia del impuesto de actos jurídicos documentados de los bancos, que en apenas 24 horas cambiaban de opinión. La consecuencia es que el máximo tribunal está ahora en el foco mediático. Patricia Rossetti.
Perplejidad es la palabra que pronuncian los magistrados del Supremo, consultados en especial los de la Sala de lo Contencioso y también desde el Consejo General del Poder Judicial. Desde la propia sala, los jueces consultados muestran a COPE la sorpresa del cambio de criterio. No había necesidad, consideran, y no entienden que no se hablara antes en pleno. Añaden estas fuentes que el presidente de la sala, Luis María Díez Picado, firmó la admisión del recurso en cuestión y tendría que estar al tanto, pero fuentes del Supremo confirmaron a COPE el viernes que la sección ni le consultó ni le informó. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se ha reunido esta mañana con el presidente de la sala y la sección de la polémica sentencia.
Y en Francia, la inculpación de un adolescente tras la difusión de unas imágenes en las que aparece amenazando con un arma que resultó ser ficticia a una profesora que había notado que estaba ausente mientras otro alumno grababa la escena, ha incrementado la preocupación en el país vecino. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El adolescente se presentó en comisaría acompañado de su padre después de que la profesora amenazada presentara una denuncia. Ante el juez ha minimizado su acto diciendo que no quería intimidar a la profesora sino gastarle una broma, pero ha sido inculpado por violencia con agravante. La policía investiga ahora quién fue el que grabó la escena y difundió el vídeo, mientras que el estudiante que llevó al instituto la pistola de juguete ha sido dejado en libertad sin cargos. Las reacciones políticas condenando estos hechos son numerosas. Hasta el presidente de la República, Emmanuel Macron, ha comentado que se trata de algo inaceptable.
Y acabamos de conocer que una patera con 24 inmigrantes de origen magrebí a bordo ha sido interceptada rumbo a la isla de Lanzarote, a donde están siendo conducidos sus ocupantes tras ser rescatados por salvamento marítimo. ¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En Guadalajara, una mujer de 23 años ha sido desahuciada de una casa que había ocupado hace varios años. La vivienda es de protección oficial y la entidad bancaria propietaria del inmueble había solicitado su desalojo. La mujer tiene una discapacidad del 66%. Miembros de la plataforma antidesahucios y representantes de Podemos e Izquierda Unida han intentado evitar el desahucio de esta vivienda ocupada de forma ilegal. En el noroeste de la India se busca a un asturiano. Permanece desaparecido desde el viernes cuando practicaba parapente a 4.200 metros de altitud. Sus compañeros le perdieron la pista mientras hacía un vuelo de larga distancia. Y aquí en España se intensifican los contactos para sumar apoyos a los presupuestos. Esta tarde, Pablo Iglesias se reúne con el lehendakari Íñigo Urkullu, el líder de un partido político que no forma parte del gobierno, negociando los presupuestos de todos los españoles, bien en la cárcel, con políticos presos, bien fuera de ella, con forajidos de la justicia, y hoy, esta tarde, con el lehendakari. En este contexto, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, está esta noche con Antonio Jiménez en el Cascabel de 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes no se habla otra cosa. Lopetegui, centro de atención antes del partido de la Champions. Corro.
Marta, está comenzando la rueda de prensa de Julen Lopetegui antes del partido de mañana contra Victoria Pilsen en la Liga de Campeones. Cuestionado, es séptimo en la Liga, un montón de nombres de sustitutos encima de la mesa. Ciudad Deportiva del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Sentado ya Julen Lopetegui, a su lado Isco, ofrece conferencia de prensa al entrenador del Real Madrid. Le acaban de preguntar si siente que el de mañana puede ser su último partido. Ha respondido que lo afronta como todos los anteriores, con la máxima energía. En lo deportivo, Marcelo se ejercitó bien después de terminar con calambres el partido ante el Levante. La única baja será la de Dani Carvajal. La anécdota del entrenamiento la ha protagonizado Sergio Ramos. Ha recibido un golpe involuntario en la nariz del canterano Reguilón y el capitán le ha respondido propinándole dos balonazos.
Antonio Conte, Roberto Martínez o Solari son opciones que se barajan ahora mismo en la planta noble del Real Madrid como sustituto de Julen Lopetegui, que afronta este partido de mañana contra el Victoria Pilsen y el del domingo contra el FC Barcelona. Es noticia en segunda, el Zaragoza ha hecho oficial que Lucas Alcaraz es el sustituto de Idiáquez en el banquillo del Zaragoza después del empate contra el Tenerife, y Sergio García acaba de ganar el torneo de gol de Valdebarrama, que quedó aplazado en el día de ayer por el mal tiempo.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Marta. En el Espejo vais a hablar de una iniciativa para vivir la política de un modo diferente.
Aunque parezca mentira, se puede. Mira, la fundadora de
del movimiento de los focolares, Chiara Lubich, decía que mientras la libertad y la igualdad se han desarrollado como verdaderas categorías políticas, pues no ha sucedido lo mismo con la fraternidad. Y para conseguirlo, fundó el Movimiento Político por la Unidad. En esa línea se sitúa la asociación Ciudades por la Fraternidad, que acaba de nacer en España. Ya se han sumado como socios fundadores los ayuntamientos de Caravaca de la Cruz, en Murcia, Ainsa, en Huesca, Utrillas, de Teruel y Don Álvaro de Badajoz, además de 4 asociaciones y 56 personas físicas. Sus impulsores sostienen que si la fraternidad se incorpora como parte de un proyecto político, se hace posible no gobernar contra nadie, ni solo como expresión de una parte de los ciudadanos, sino de toda la sociedad. Contamos esta historia, que nace del impulso de los focolares, dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE.
A punt d'arribar a la 1:06, obrim la Nacional 240 entre Lleida i Tarragona. Des de Tarragona ens arriba la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard Álvarez. Avui tenies por, eh? Pensaves que no hi seria a l'altra banda.
Sí, no ho sé, eh? Perquè entre el cap de setmana i el divendres dic clar, que ara la Mònica si sabrà...
Massa dies, aquesta no ha tornat... Sí, estic aquí.
Escolta,
estic
el cap
aquí.
De setmana ha estat per, bueno, per les vostres terres, pel sud de les vostres terres, eh?
Doncs has agafat el temporal.
Sí, mira, vaig sortir un cop a l'any,
Una vegada que surto de casa, no?
No, fem una concentració de motos i vam dormir a Tortosa. I dissabte vam estar fent ruta cap a, de Tortosa cap a Terol i cap a Castelló, o sigui, imagina't.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, podria haver triat millor data.
Els camps estaven ben anegats,
la veritat és
i
que
les carreteres sigut, molt brutes.
Ha sigut molt complicat, a Alcanar especialment tocats, una zona, una urbanització
sí.
Doncs, que ha hagut força danys a les cases, als cotxes, però sembla que a poc doncs, es podrà tornar a la normalitat. La part positiva, si és que n'hi ha, doncs és que no, ningú ha pres mal, que es
sí,
diu vulgarment, això és el més important. Així que ara a refer-se, a reconstruir.
Per cert, ahir també es va bé dir-ho, ahir feia un dia espectacular, Sol, caloreta...
Sort, la treva, no?
Molt bé, Sí.
O que diuen que el cap de setmana vinent comença el fred de veritat. Ricard, has fet bé anant amb moto.
Oh, clar, aquest, perquè doncs... clar, és que sempre ens pensem que no... És que, aviam, jo abans vivia, quan era petit, en una casa que tenia la calefacció central... I en lloc de discutir quan s'engegava o quan no, saps quan es feia? La nit de la castanyada.
Clar, és
sempre
que és, marca l'inici.
I això passa la setmana vinent, sí. Que ens pensem que ja no, que és molt lluny, que la castanyada és la setmana que ve.
Avui en parlarem amb les nostres convidades del dia de com ha afectat el tema del clima.
Clar.
També, no? Aquestes coses han canviat, en la seva feina ha afectat força. Avui que parlarem del món del vi, no? Això
jo
també hi té molt a veure.
Sí. Per cert, saps de què podem parlar ben aviat també?
A veure.
Un dilluns, d'una cosa que ja vam parlar l'any passat. Perquè ha començat la campanya de vacunació de la grip.
És veritat, avui. Bueno, digo que serà menys virulenta enguany.
Bueno,
ja veurem, ja veurem.
Bueno, avui sí, parlarem de cellers, parlarem de vins, de DOs.
Uh-huh.
Què és això de la DO?
Ai, què és això de les DOs? I quina feina fan exactament, no?
Clar.
Doncs avui en parlarem amb les nostres convidades del dia, però això serà d'aquí, què? Un parell de minuts?
Sí, un parell de minuts. I ja t'avanço que sé que es coneixen.
Sí, jo també ho sé, també ho he preguntat.
Això clar, és que nosaltres quan demanem entrevistes ens diuen qui hi haurà a l'altre costat de convidat. Oh, doncs mira, hi haurà tal persona. Ah, val, la conec.
Això sempre facilita la cosa.
I tant,
eh?
Ja veuràs,
llavors,
ja veureu.
Ja ens ho passarem bé, ja, aquesta estona.
Sí.
Però hem de parar només 2 minutets.
No res.
Vinga.
Estamos en Mallorca para saber cómo están las cosas tras las lluvias, las riadas.
De una noche larga y dura para ese centenar de efectivos que trabajan desde...
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Dicen que este sabotaje es la mejor novela de la trilogía.
He hecho lo que he podido. Es una novela contada en 3 partes.
Nosotros hoy nos vamos a dedicar a
algunas
este asunto.
Hemos dicho tierra tragada.
Este niño es Claudito a la abuela. ¡Uy, pero si soy la madre!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera. ¿Sabes ese momento en el que ves que otra vez te han vuelto a cobrar de más? Y tú otra vez a reclamar. Y ellos otra vez a escurrir el bulto. Pues nada, otra vez. Ese es un momento Legalitas. de libro. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Es verdad, hay familias con madres que no se cansan de decir:
¡abrígate, hijo, que no estamos en verano!
Y el niño va... y gripazo. Por eso, con la app de MAPFRESALUD localizas al instante tu médico más cercano. Y ahora además tienes 3 meses gratis en tu seguro. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Bienvenido a la nueva forma de ahorrar en tu factura de la luz. Bienvenido a Planes a tu Medida de Iberdrola. Ya puedes ahorrar con el plan que mejor se adapta a tu estilo de vida y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Soluciones Smart. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Me he propuesto abrir un local nuevo.
Entonces, hablemos de financiación.
¿Y tengo que ir al banco?
No hace falta, ya iré viniendo yo. En tu bar el café es mucho mejor.
Si eres autónomo, tienes un negocio o comercio, en Banco Sabadell cuentas con un gestor especializado que vendrá siempre que lo necesites. Cuéntanos tus objetivos y también serán los nuestros. Sabadell, estar donde estés.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Don Zapa, de os, de verema, de vi... de ampolles, de bueno,
no de sé projectes.
Si ens, sí, no sé si ens donarà temps de tot, eh?
Bueno, ho sé, t'anava a dir, perquè avui anem justos ja. Per tant, presentem a les convidades. Va. Mira, si et sembla, començo per Tarragona. Avui ens acompanya aquí a l'estudi l'Àngels Collado, ella és secretària de la DO Tarragona. Àngels, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia, Àngels. I a Lleida doncs, tenim a la secretària de la DO Costes del Segre, la Olga Codina. Olga, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vinga, us coneixeu, us podeu saludar,
sí.
Eh?
Hola, Àngels.
Hola, Olga.
Te n'adones, Ricard, que últimament la cosa va molt de dones en aquest espai?
Sí.
Dones
sí, sí,
protagonistes
sí, sí.
Les últimes setmanes. Per sí. Què serà, eh? Per
sí,
què
sí,
serà?
Sí. No, i a més, vull dir que és a l'atzar, això.
Sí, 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 no has buscat, eh? No, és casualitat.
És a l'atzar.
No estava preparat.
O sigui que Olga i Àngels us coneixeu.
Sí.
Sí,
això
sí, sí.
Vol dir, us coneixeu, vol dir que entre DOs es treballa també de manera conjunta, Àngels?
Sí, 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 sí. Les DOs treballem de manera conjunta i fem reunions impulsades per l'INCABI de manera habitual i a més tenim bona relació personal també entre tots.
I qui posa el vi? És la pregunta.
Això, quan quedeu a sopar, qui posa el vi? Sí.
Tots.
Tots, Olga.
Quedem poc a sopar, eh?
Sí, anava a dir, trobades lúdiques ens en faltarien més, eh?
Doncs aquestes són importants també, eh?
Però intentem portar clar. Cadascú el seu vi.
Clar. Escolta, a mi m'agradaria començar posant antecedents a l'audiència també, perquè ens fem una idea. Allò, 4 dades històriques, si et sembla, no? Ricard, comencem per aquí. Àngels,
sí.
Per exemple,
sí.
Per aquells que també, sobretot, tot ens escolten avui des de Lleida, que no sàpiguin exactament allò, la DO Tarragona, quan comença a caminar, això.
Mira, la DO Tarragona, que és una de les més antigues de Catalunya i de tot l'estat espanyol, te diré que el primer reglament és de l'any 1945, o sigui que ja, o sigui, no és una, això del vi a les comarques de Tarragona no és una cosa que s'acaba d'inventar, no? Sinó que diguéssim que fa molts anys que estem. I una cosa curiosa de la nostra denominació d'origen és que es va crear per impulsar els vins de licor, les mistelles, els moscatells, els vins rancis, tot això que es pren ara per la castanyada.
Sí. Perquè, sí.
Pues, aquest va ser l'origen de la nostra denominació d'origen. Després això va canviar. Ara, i al cap de 4 o 5 anys, ja es va obrir a els vins secs, diguéssim, no? Vins blancs, rosats, negres, i aquest és l'origen de la nostra denominació d'origen.
Uh-huh. Per tant, mira, dada interessant ja, sí. Com va començar això?
Olga, a Lleida no ve de tan lluny.
Sí, no.
La DO, però la tradició sí.
Sí, exacte. La denominació d'origen es va fundar l'any 86. Des de l'any 86 estem amb denominació d'origen.
Bueno, l'any 86 està inscrit al registre,
exacte,
però treballar per ella
primer,
3 anys abans, ben bé, des del 83, es va començar...
Sí, va començar a parlar-se de denominacions d'origen aquí a les Terres de Lleida a partir del 83.
Uh-huh.
Ara actualment estem amb unes 4.000 hectàrees, però parlem de tradició perquè abans de la filoxera, a tota la província de Lleida, hi havia més de 100.000 hectàrees de vinya plantades, en el qual hi ha molts pobles, sobretot on es veu en cases antigues la tradició vitivinícola que hi havia a Lleida.
Quants cellers formeu part ara de la DO Costes del Segre, Olga?
Olga, a mi? Actualment estem amb 38 cellers.
38. I Àngels, a Tarragona?
Nosaltres ara mateix som 33 cellers, uh-huh, que estan embotellant i elaborant vi, com a Déu, Tarragona. Ja.
Sí. També és veritat que a Tarragona, la demarcació de Tarragona, una particularitat, uh-huh, no, que no es dona a altres punts d'Espanya, en aquest cas, i és que hi ha moltíssimes DOs,
sí,
no, al territori.
Sí, 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 sí. Aquí a la província de Tarragona, o sigui, la denominació d'origen Tarragona comparteix nom, diguéssim, amb la província i amb la ciutat, però en tota la província de Tarragona tenim fins a 7 denominacions d'origen. Uh-huh. O sigui que és el que deia també Olga, de realment la tradició de la vinya a Catalunya és mil·lenària, no? Clar, però... aquí a Tarragona, i no és una... Vull dir que és així, quan diem que realment els impulsors aquí a aquestes comarques del vi van ser els romans, és veritat. Vull dir, aquí el raïm és un dels cultius més arrelats a la terra que tenim. Uh-huh.
Però Àngels, com es determina que una zona sigui una DO o no?
A veure, mira, això és molt complicat.
No tenim prou programa.
Mira, tu deia, perquè clar, si és per localització geogràfica, sembla estrany que n'hi hagi tants a Tarragona.
No és per localització geogràfica. Uh-huh. És una, diguéssim, que és algo ligat a un territori i a un tipus de climes o un tipus de varietats, perquè mira, a la mateixa vegada es va crear...
Hi ha un tipus de maneres de fer, suposo,
sí,
també, no?
Sí, mira, a la mateixa vegada es va crear Tarragona i Priorat. Quan Priorat, i quan parlem de denominació d'origen Priorat, no ens referim a la comarca del Priorat, ens referim a una sèrie de pobles, a lo que si deien el Priorat històric, no? Uh-huh. O sigui que imagina't que ja a la mateixa època es van crear dos denominacions d'origen que estaven dins de la mateixa província, però que una portava el nom de tota la província. Per què? Bueno, perquè en aquell moment la gent que estava ho va decidir així.
Perquè, Olga, a Lleida, a la DO Costes del Segre, els cellers no tots estan agrupats ni junts, geogràficament parlant,
no,
tampoc.
No, nosaltres som l'única denominació d'origen que estem a la província de Lleida, però precisament per això és la denominació d'origen més extensa en quant a superfície, i per això aquesta divisió en subzones, en territoris.
I a més no totes estan a la plana de Lleida, tampoc.
No,
eh?
No. Nosaltres ens extendem des de les Garrigues, que és la més, diguem, tocant a Conca de Barberà, uh-huh, fins al Pallars. Tenim vinyes...
Clar, és que el Pallars és muntanya, per entendre'ns.
Com que les característiques, quan parlem de les característiques d'un vi, la influència són tres factors, que és el territori, el sol, diguem, el clima i el factor humà, no? Uh-huh. Llavors hem de diferenciar aquestes subzones per força, perquè és diferent el clima, el sol i totes les característiques.
I Olga i Àngels, a les dues, sí, el perteneix, el que un celler perteneixi a una DO, realment és important?
Bueno, jo crec que sí. A veure.
Totalment, jo sí.
Totalment. Mireu, la feina de les denominacions d'origen tenim dos coses molt importants que fem, que és acreditem l'origen i la qualitat d'un producte. També fem feines de promoció, però diguéssim que la feina principal és aquesta, acreditar origen i qualitat. Tots els vins que porten el nostre segell o que a la nostra etiqueta fica Tarragona, denominació d'origen, o Costes del Segre o el que sigui denominació d'origen, tots aquests vins han passat una sèrie de controls, uh-huh, perquè ho pugui importar. O sigui, no és que el celler decideix ficar això i ens ho creiem perquè és així. Yeah. No. Nosaltres s'encarreguem d'acreditar l'origen i la qualitat d'aquests productes.
Clar, Olga, o sigui, a nivell del consumidor és un avantatge, per entendre.
Sí, jo sempre dic
que... De tranquil·litat, vull dir.
Exacte, amb tot producte, jo, el fet de no pertànyer amb una DO, amb tot producte alimentari, no vol dir que sigui menys bo.
No, però parlem dels que sí que pertànyen.
Estar amb una DO garanteix aquests controls de qualitat tant organolèptiques com químiques, llavors de cara a un consumidor és assegurar de l'origen d'aquest producte.
Mm-hmm. Ara parlarem del consumidor. A mi m'agradaria preguntar-vos també, perquè a més quan Olga parlaves de el que aglutinava la DO Costes del Segre, l'Àngels anava fent que sí amb el cap, perquè també una particularitat, sí, de la DO Tarragona és que hi ha cellers, no?, de la trentena de cellers repartits a punts molt,
sí,
diferents. No?
Sí, la nostra denominació d'origen també és molt curiosa, no?, perquè tenim dos zones, la zona del Camp de Tarragona i després la zona de la Ribera d'Ebre. També tenim tota una franja que segueix el curs del riu Ebre, que també és de la Deo Tarragona, de manera històrica. O sigui, no és que s'han incorporat els municipis fa 10 o 15 o 20 anys. No, no, no. Històricament ja es va crear així aquesta denominació d'origen. Mm-hmm.
Per tant, vins també molt diferents, per això que ens dèieu, territoris diferents, climes diferents. Abans de, precisament parlant del clima, el clima és una pregunta que us volíem fer. No sé si a totes dues d'Os la verem es dona ja per feta, ara ja la feina és dins el celler o encara no?
En el nostre cas encara no.
Encara no, Lleida no,
A Tarragona pot quedar algun celler, però molt poca cosa,
Poca cosa,
El 95-98% ja està acabada.
Clar. Avui en parlàvem al matí amb un productor de vi al programa que ens deia, clar, sort que hem acabat just abans de tots aquests aiguats, perquè és una, la vostra feina està absolutament pendent del clima i els canvis aquests en el clima, no sé si també com a DOS, és un tema que us preocupa, suposo, no? S'haurà de canviar maneres de treballar, de fer...
A veure, la veritat és que la vinya està, clar, molt influenciada per el tema del clima, perquè a més, normalment el clima és un cultiu que és molt longevo també, no? No és que diguis que el fiquem 10 anys i d'aquí 10 anys o 15 anys arrenquem aquest i fiquem un altre, no? I sí que està molt influenciat, és veritat, i això ho veiem en les darreres collites que s'ha avançat, la verem aquest any, quasi que ha sigut en l'època normal. No sé si a Lleida també ha sigut així, no, Olga? Però l'any passat i l'anterior se van avançar molt i és perquè això, el clima influeix molt i el desenvolupament de la vinya també, o sigui, tot s'adelanta. Tots els estats fenològics de la vinya també s'adelanten. Per lo tanto, pues bueno, sí, també ens preocupa això. S'hauran d'anar, diguéssim, adaptant els mètodes de cultiu, fins i tot pues, qui planta ara, no sé si, o varietat, no sé, però realment és un tema que s'haurà d'anar veient com va evolucionant. Però sí, bueno, de fet, ja expliquen que s'estan plantant vinyes en zones que abans era impensable. No?
S'han d'anar adaptant. La Olga és enginyera agrònoma i suposo que el raïm, Olga, si està a sobre, des del punt de vista de... No, avui encara no l'hem de collir, demà sí o la setmana vinent sí, funciona així això? Amb aquesta precisió, vull dir.
Sí, totalment. O sigui, no, com deia l'Àngels, no és un producte en què es faci una programació i cada any sigui igual. Clar. Evidentment, el dependre del clima.
Sí, si fa més calor, menys calor, si cau més aigua,
exacte,
menys, tot varia.
Aquí els enòlegs, els cellers, bueno, tothom s'ha d'anar adaptant al clima d'aquest any.
Quan queda a Lleida, aproximadament?
A Lleida, normalment, jo crec que estarem a finals d'octubre, primeríssims de novembre. Pensem que tenim vinyes a 1.000 metres d'alçada, 1.100, amb la qual cosa, clar, tots aquests han començat relativament fa poc. Sí que som els primers, amb raïmat, que comença la primera d'agost, però també som els últims, pel motiu aquest de l'extensió i de la variació. Però sí que és veritat que està, bueno, quan el clima està tan boig, no? És cada renglera pràcticament s'ha d'anar mirant la maduració fenòlica, la maduració tècnica i tot per buscar el moment òptim de collita.
Evidentment això és una problemàtica i un repte que compartiu, no? No sé si també compartiu el repte aquest de encara ens falta un graonet més per arribar al consumidor. Aquest és perquè l'Àngel és una cosa que sempre diu, no? Aquest punt final, no?
Bueno, nosaltres una de les coses que sempre diem o proposem és això, no? El consum del producte de proximitat. A veure, de la nostra denominació d'origen, el 80% del consum és interior, els consumeix a Catalunya. Sí, però això no vol dir que es consumeixi molt al nostre territori, no? Vull dir, a veure, això és sempre, hem de potenciar el consum del producte de proximitat, primer, bueno, per diverses raons. Una, perquè és un producte bo, perquè té una bona qualitat. I després, perquè és molt més sostenible consumir un producte de proximitat que un producte de junt.
Això sí.
Bueno,
això és claríssim, i la gent no ho tenim clar, això.
Sí, diem.
No, és a dir, no, tens tota la raó del món. No. És a dir, suposo que a tots ens agrada menjar una fruita que ara no és temporada aquí. Diu, no, és que això ho porten de Brasil, o què bé. Escolta, que per portar-ho de Brasil l'impacte a nivell del planeta és brutal, per menjar-te un quilo d'una fruita.
Exacte.
No, això és
altíssim, clar, aquest impacte. I clar, això ho hem de tenir en compte, que a casa nostra tenim coses molt bones.
Hombre, jo crec que sí, no? que el potenciar el consum del producte de proximitat. Això no vol dir que no puguis, no sé, veure vins d'altres llocs. O,
oh, i tant,
no
i tant.
Això no vol dir això, no, sinó que...
Però no fer-ho la
bueno,
base.
Però, efectivament, però que la base de la nostra vida sigui en productes nostres de lo més propers possibles.
Mm-hmm. El 80% de DO Tarragona, la producció
sí,
total, es
consumeix
aquí.
A Catalunya.
A Catalunya.
Sí,
en
sí,
el
sí.
cas de Lleida, no sé si teniu això.
En el cas de Lleida varien una mica les dades. Estem al 50-50 en quant a exportació a països tant d'Europa com fora, com tercers països. Però del 50% d'aquí sí que es produeix, o sí que es consumeix al voltant del 90-95% a Lleida.
Escolta,
ara... Ah, és que aquí anava, no, molt interessant.
De Lleida.
Molt interessant això que acaba de dir la Olga. Us ho anava a preguntar, de fet. Sí. És a dir, a Catalunya, d'acord, però aquí som allò d'escombrar cap a casa, que es diu, de jo si sóc de Lleida, demano abans un vi de Lleida que no un de Tarragona... I
bueno, a veure, no sé, més o menys. Aquí també la gran part es consumeix a la província de Tarragona i també a Lleida i a Girona, però bueno, bàsicament
aquí,
a Catalunya, però molt aquí. A,
escolta,
a Catalunya, a
deixem que us faci una pregunta incòmoda.
Ai.
I és, estem parlant d'exportacions i de ventes. Quan la OMS es despenja dient que el darrer informe, el consum d'alcohol, quin és el marge mínim segur per la salut, diu que al final és zero, això repercuteix, es nota o no acaba de calar al consumidor final?
Jo crec que, a veure... Jo crec que sí que influeix, no només perquè ho diu la OMS, no? Sinó perquè cada vegada... Pues bueno, el consum d'alcohol està més demonitzat i, i s'entén. El que passa que nosaltres el que defensem és que el vi no és un alcohol, no és un producte alcohòlic, sinó que el vi és un aliment. És un aliment que ha estat present a la dieta mediterrània des de temps immemorials, no? I ara sí, és una cosa bàsica, el vi s'ha de consumir amb moderació i responsabilitat. Aquest és el missatge, no?
Nosaltres... Perquè el mercat pot ser molt sensible amb aquestes notícies, no?
Sí, totalment d'acord. El que passa que tant el vi com la cervesa, en aquest cas, són productes fermentats. Llavors, té aquest punt nutricional que comentava l'Àngels i aquesta,
no és un
diferència,
destilat, eh?
Aquesta diferència amb, les begudes alcohòliques pròpiament dites.
Ens quedem 4 minutets. Si aquest arribar al consumidor és encara un repte, quina és l'aposta, per exemple, de la DO Tarragona per encara arribar més fàcilment o millor al consumidor?
Bueno, mira, nosaltres quasi que fem... tastos.
El porteu a casa, no?
El portem a casa.
Anava a dir que potser és el nou servei, ja, el portem a casa.
No, bueno, cada vegada també més els cellers estan apostant per l'enoturisme, per apropar que la gent vingui al nostre territori, perquè és una manera també de fidelitzar, no? Als clients, que et coneguin, que sàpiguen on estàs, d'on vens, cap a on vols anar, i nosaltres estem treballant, bueno, intentem treballar tot el tema de l'enoturisme i després, pues bueno, fer promoció tant aquí a la zona de Tarragona com fora també, fent tastos, informant als consumidors, intentant que la restauració aposti per productes de proximitat. A veure.
Clar, Olga, suposo que coincideixes, no?
Nosaltres sí, totalment. A més, des de Costes del Segre i juntament amb la Diputació de Lleida portem les rutes del vi de Lleida, també, amb la qual cosa ja ajuntem els restaurants, ajuntem allotjaments i la suma de tot ja és la cultura, no? Intentar culturitzar el consumidor amb tastos, amb presència a fires, amb donar a conèixer el producte per totes bandes.
A sota que ens queden 2 minuts, hi ha 1000 coses que se'ns ha quedat al tinte, com sempre. Però jo us volia preguntar, tant a l'Àngels com a l'Olga, de manera a veure, escolta, vosaltres quan teniu convidats a casa, quan obriu el vi i feu allò de que em poseu un dit, el remeneu, l'oloreu, us en poseu una mica a la boca, dieu que té el gust afruitat...
Home, ha de ser un luxe tenir aquestes dones ahí d'anfitriones,
eh? Home, clar que sí, per quedar-nos amb el personal, i tant que ho fem.
No, la pregunta és, se n'ha de saber de beure vi? Se n'ha de saber per beure vi o no?
L'Àngels fa que no, eh?
A veure, jo crec que... ens hem de traure el lastre aquell de que el vi és un producte elitista, no? Hem de beure vi d'una manera normal perquè ens agrada i ja està, no? I pensar que això, el bo és el que ens agrada. I res més.
Clar. Jo sempre dic, intento portar quan vaig a un sopar 2 vins diferents per poder-los comparar i al contrari, jo faig fer l'exercici als altres.
Ah, mira.
I sempre dic que tots portem un sommelier a dins, clar, amb la qual cosa, m'agrada o no m'agrada, això tothom ho sap i és capaç.
Clar, hem d'aprendre, no?, allò, a veure quina és la... Allò, aquest vi m'ha agradat, doncs veure quines varietats són. Potser
exacte,
és d'aquí, però
és
no
és
anar
curiós, a l'hora de triar. És més la curiositat i posar tots
jo,
els sentits en allò.
És que us ho deia perquè a mi a vegades em molesta amb aquests sopars de societat, de molta gent, que ve tal persona i tens tres vis i et diu, no, el bo és aquest, els altres no. Diu, però escolti, a mi m'agrada l'altre. Què vols que et digui? Dolent no deu ser. Si
i us fan allò,
no?
Quan hi ha un sopar de Àngels, Olga, tria tu el vi.
Això
tria.
Ah,
sí,
això
sí.
Sí, no? Això sí. Sí. No, ho porteu bé o no?
El de proximitat. El de proximitat.
Al final hi ha quatre coses bàsiques que fan triar.
Doncs escolta, no tenim temps per més. Us tornarem a convidar un altre dia. Àngels Collado, secretària de l'ADO Tarragona, mil gràcies.
Gràcies.
I la Olga Codina de l'ADO Costes del Seguer, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Apa, que arribem a...
Adéu, Àngels. Ens veiem aviat.
Arribem a dos quarts, Mònica.
A dos quarts, sí. Avui, a nosaltres, a més a elles, avui els hem posat aigua, no vi,
va,
a l'estudi.
Sí, és veritat, és veritat.
No sé si hem quedat gaire bé, Ricard.
Bueno,
és el que hi ha.
La nostra és filtrada, purificada
està,
i tot.
Està estupenda,
que...
però és aigua, això sí. Escolta, arribem a dos quarts, parlem
tant,
demà. Acabem per segon dia.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
Sexo, ¿cuándo y por qué? La sexualidad al desnudo. El nuevo libro de Jesús María Silva en Ediciones Palabra. Un libro para adolescentes y jóvenes que te cuestionará el todo el mundo lo hace y hará entender el sexo desde una perspectiva diferente. Sexo, ¿cuándo y por qué? De Ediciones Palabra. Ya en todas las librerías o en palabra.es. Sexo, ¿cuándo y por qué?
Hola, vecina. ¿Ya has visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos. Y a toda velocidad, speed máxima potencia y speed 2.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Encender fuego en la tierra, el nuevo libro de Robert Barron, el obispo más destacado de Estados Unidos. Barron muestra en su nuevo libro la belleza y relevancia de la fe católica. Encender fuego en la tierra, de Ediciones Palabra, desgrana aspectos clave de la fe y cuál es el destino del catolicismo en el siglo XXI. Encender fuego en la tierra, de Robert Barron, ya en librerías.
Bon dia, tindrem un temps més.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
És hora d'anar de vins al programa, com fem cada setmana. Avui, recordaran, seguim la recomanació del Josep Maria, de la finca Mas Perdutes. Recorden quin celler ens va recomanar? Doncs escoltin.
Sí, doncs com que nosaltres estem dins del col·lectiu Terra i Taula i hem de fer una miqueta de cap a casa, no?, i fer bullir l'olla, doncs us recomanaria el celler Gené Ventura,
sí,
que és un celler familiar on el Gerard aposta molt per pel paisatge, la cultura, no?, transmetre tot això dintre una ampolla de vi, i crec que és un celler molt xulo on s'han de conèixer els seus vins, i a més, d'alguna manera, a mi ja em van ajudar ells quan jo vaig començar, perquè ja vaig fer les pràctiques allà, vull dir que és un celler que li tinc molt de carinyo i estaria molt bé que vingués.
Doncs com estaria molt bé que vingués. Aquí tinc, a part del celler Jané Ventura, el Gerard Jané, que ha vingut des del Vendrell. Gerard, què tal? Bon dia, gràcies.
Bon dia, a vosaltres.
Benvingut, moltíssimes gràcies per venir. No sé si fa una mica de vergonya que parlin de tu, i així de bé, també, no?
Sí, la veritat és que, bueno, el Josep Maria, tinc un molt bon record d'ell, de quan, com ha dit, va venir a fer les pràctiques, quan ell estudiava, ja fa uns quants anys. I bueno, és un noi molt maco que s'estima molt la seva feina i bueno, que ha fet aquest pas també de passar de ser viticultor a elaborador, no?
Clar.
I bueno, i la veritat ha sigut una sorpresa també que m'hagués recomanat ell.
I els tinc molt de carinyo, fan moltes coses. I mira, aquí tenim un exemple de que maco és aquest món del vi, en què tots us admireu tant, no?, els uns als altres. En el cas de Mas Perdut és un celler molt jove,
sí.
I en el teu cas, tu ets molt jove, Gerard, però bueno, el celler té molta història al darrere, no?
La veritat és que sí, ja fa 4 anys que vam celebrar el centenari de la nostra família, de la vinculació al vi. Des de l'any 14 va començar el meu besavi. I bueno, jo sóc la quarta generació, doncs, que estic al capdavant del celler. I és veritat que cada generació, doncs, ha anat fent un pas important. El meu pare va ser el que es deia, bueno, Benjamí Jané Ventura, doncs, el que va donar, diguem, nom al celler, i el que d'alguna manera, doncs, va donar-li, bueno, aquesta imatge que coneixem tots ara, no?, amb el seu nom, l'any 85, quan va començar a embotellar els primers vins, l'any de 84, i els caves amb l'any de 88.
Mm-hmm. I, bueno. Sí, ho comentàvem ara abans d'entrar. 30 anys, enguany, aquest 2018, sí, embotellant cava.
Sí, sí, ja farà 30 anys que fem cava, i ja, la veritat és que ja són forces anys.
Sí. Ho deia el Josep Maria, ho escoltàvem ara, i deia, ell s'estima molt la terra i ho vol transmetre amb els seus vins, no? I precisament ara el Gerard ens ha portat dos ampolles, que la veuran a la foto de Twitter d'aquí una estoneta, d'un vi i un cava, i precisament m'explicaves això, no? L'etiqueta, tot està pensat per fer aquest, no sé si homenatge és la paraula, però aquest, sí, homenatge i respecte tan profund cap a la zona, no?
La veritat és que sí, que sempre hem tingut molt en compte, doncs, d'on som. Hem tingut una estimació, bueno, i tinc molt gran, no?, pel nostre territori, a diferents nivells, no?, de cultural, paisatgístic, bueno, a nivell vitícola, òbviament. I sempre una de les coses que a mi més m'ha omplert d'aquesta feina, no?, és que, com deia el Josep Maria, doncs, a través d'una ampolla de vi que pots explicar moltes coses d'on ve i posar-les, en definitiva, intentar posar-les en valor, també, no? Mm-hmm. Que crec que és el més important.
Clar. Sí. És important el respecte a la terra, i de fet això també ho treballem, no és només amb la manera de treballar, no?, de treballar el territori, sinó també amb intentar preservar certes coses, no? Per exemple, doncs, certes vinyes. Em deies ara fa un temps que vam fer una aposta per cuidar molt més les vinyes velles.
Sí, bueno, amb els anys ens hem adonat compte, no?, que la major part de vinyes velles donen una qualitat de raïm, de vi, no?, superior a les vinyes joves. Tot i que no tot ho fa la vinya vella, sinó que per mi el més important és la terra, on està plantada la vinya, és tant o més important que l'edat de la vinya, no? Però sí que hem anat doncs, fent acords amb viticultors, perquè, bueno, una mica degut a la trajectòria del món de la viticultura, pues, la direcció és més d'arrencar les vinyes velles, sí, plantar vinyes joves, no?, per optimitzar la producció, tenir rendiments més alts, poder mecanitzar. I bueno, hi ha molts pagesos que, si no arribes a un acord amb ell, doncs, normalment hi hauria vinyes que ja estarien arrencades, no? I bueno, hem de fer, altres vegades, part de la feina, d'anar-les a collir, sobretot, algunes anar-les a espurgar, fer la poda en verd, que es diu, algunes anar-les a desbrossar manualment, perquè si no, pues, ells antigament, pues, tiraven herbicides també, per exemple, no?, i coses que nosaltres no hem fet mai. I una mica te l'adones també, o sigui, que aquestes vinyes velles, pues, pots transmetre un missatge d'autenticitat, no?, de que fa molts anys que hi són, i una mica el que tots estem buscant, tots els que fem vi, no?, una mica el buscar al màxim l'essència d'allò que fem, no?, i per oferir un missatge, pues, d'autenticitat i, i si pot ser que afegeixi alguna cosa de diferent, no? D'un altre celler, no? Una
exacte.
Mica tots busquem diferenciar-nos d'alguna manera.
Vosaltres, a més, teniu vinyes repartides per diferents punts, però sou una mica el mar i muntanya, no?
Doncs sí, la veritat celler. És que sí, que bueno, això ens ofereix la nostra zona, el Baix Penedès. Tenim el celler al Vendrell, a 3 quilòmetres del mar, però la nostra finca principal, que es diu Finca als Camps, està a la Juncosa del Montmell, a 400 metres, i després també tenim acords amb viticultors d'alçades a 500 i fins a 700 metres. Concretament, un dels racons més bonics que ja és l'Alt Camp, no? Però és dintre la Mesa Cirurgia en Penedès, també, el poble abandonat de Selma, doncs allà hi ha unes vinyes precioses del viticultor que es diu Jaume Bergans, i són una part molt important del nostre cava rosat, unes mm-hmm. vinyes de garnatxa d'aquesta alçada fins a 700 metres. Mm-hmm. Llavors també aquesta diversitat doncs, també et dona una riquesa molt gran, no? de discurs i també de poder conrear diferents tipus de raïms i bueno, amb els anys, amb l'experiència, vas veient també quins funcionen millor a cada lloc.
De fet, mira, ara parlàvem, no tindrem prou temps perquè podríem estar hores. Amb el Gerard podríem estar hores escoltant-lo parlar de vi, no? Però parlàvem uns minuts ell i jo abans de començar durant la publicitat i te n'adones de que feu una feina també de dir, doncs mira, aquestes, ens parlaves d'aquestes de Selma, no? Aquestes vinyes velles, allò, també has anat fent la cerca, no? Tu, en nom del celler, no? La cerca de, no, mira, aquella finca d'allà, amb aquest pagès, no? Perquè té aquesta vinya tan interessant i la vull, no? No la vull perdre.
Sí, al final, jo també te'n vas adonant, no? Que dèiem abans, el que t'omple més també quan tastes un vi o presentes un vi és una mica ensenyar, mostrar o recordar aquell origen d'on ve, no? D'aquella vinya, no? Uh-huh. Perquè cada vinya té alguna cosa que la fa especial. Per petita que sigui, a base dels anys d'anar-les veient, d'anar-hi passant, te'n vas donant compte, no?, que cadascuna té una mica la seva personalitat, la seva identitat, no? I això, pues, és molt bonic també de poder-ho transmetre.
Clar.
I tot el patrimoni que hi ha també, una mica rural, associat a les vinyes, no?, bueno, al món de la pagesia, totes les construccions de pedra seca, bueno, uh-huh. masies també, els en diem pallisses, aquestes com a cabanes més modernes, no?
Sí.
Que en diem pallisses, que estan fetes pel mateix propi, els propis pagesos, no? Que feien com de paletes, de constructors, no? I tot això pues, és com una riquesa molt gran, que en gran part també està una mica malmesa i a vegades és molt difícil de restaurar o de mantenir, no? pel cost que suposa.
Clar,
però per mi també és un incentiu important a l'hora de fer els vins.
Mm. Jo els recomano que entrin a www.janeventura.com, que allà tenen, evidentment, moltíssima informació de tots els vins, perquè, clar, dic, no em donarà temps a parlar de tots, perquè són molts. Comencem pels vins, si em sembla, Gerard, repassem una mica el que feu i et demano que em comencis per aquest rosat que m'has portat. Què m'expliques?
Bé, he portat aquest rosat. És un dels vins, junt amb el vi blanc nostre, que fa pues, més de 30 anys que fem, des de l'anyada 84, i, bueno, és un vi que nosaltres sempre hi hem cregut molt, amb el vi rosat, tot i que potser el rosat ara es torna a estar una mica més de moda, però fa uns anys
sí.
No estaven gaire, sobretot els caves rosats ho estan més, potser, però els vins rosats crec que també es tornen a valorar una mica. Ara es fan una mica més pàl·lids, perquè sembla que la tendència, una mica, sobretot pels mercats d'exportació, és que no sigui tan intens de color, el fet de no ser tan intens, bueno, sembla que li dona un punt més d'atractiu... Però bueno, és un vi que nosaltres sempre hi hem cregut i hem defensat doncs, que el vi rosat té també el seu lloc a la gastronomia i sobretot potser quan fa més calor o quan doncs, també pots suplir un negre o pot ser tan interessant com un blanc. No? I a vegades és més difícil d'elaborar que un blanc, fins i tot un negre, el rosat.
Exacte.
Trobar-li una mica aquest punt mig. No?
És que aquí ho hem comentat moltes vegades, aquí que som de la Lliga de Defensors del Rosat, perquè és aquest vi que s'ha tingut sempre com a denostat, jo crec que per desconeixement, no? Perquè no se sabia molt bé de dir, ai, no, és una barreja, és un allò,
sí,
no?
Sí,
i no, de vegades és molt més complicat elaborar un bon rosat.
Sí, sí, perquè també has de collir doncs, el raïm al moment adequat, si et passes i és una mica massa madur, doncs hi ha el millor per frescor, no? Si el curs massa verd, pues, també li faltarà una mica de cos. No és fàcil fer un bon rosat.
És delicat,
sí, sí. I bé, nosaltres el fem amb el raïm Somoll, que és una mica un raïm que fa molts anys que treballem, des de l'any 2001. Després també hi ha una part de garnatxa i una mica d'ull de llebre. Una mica pràcticament ja tots els nostres vins estan fets amb, amb varietats tradicionals. Sempre ha sigut una aposta des, des dels primers dies al celler, tot i que bueno, amb alguns vins negres també hem combinat varietats franceses, però alhora som un celler conegut al Penedès per l'aposta que hem fet per varietats tradicionals, no? I bé, també una mica destacar doncs, aquest rosat, com et deia abans, forma part d'un projecte de tres vins, és com una trilogia,
sí.
Que a través dels tres vins, el negre, el rosat i el blanc, intentem mostrar el nostre territori, i cadascun representa, podríem dir, bueno, tres espais, no? Que un seria el negre és la muntanya, el rosat és el poble i el blanc és el mar, no? I al posar les tres ampolles juntes dibuixen tot aquest com un panorama, val? En concret, aquest rosat... es diu Vinyes Roses dins el cor, no? El rosat mostra una mica podríem dir, l'skyline del Vendrell, amb algunes parts simbòliques del nostre poble, i vol representar de la trilogia doncs, aquest, una mica el factor humà, no? Les persones, la vida, una mica representa aquesta vida al carrer, a la tertúlia, i bueno, el que hem fet és, amb aquests vins, fa dos anys que hem reinterpretat d'alguna manera el poema del Segarra, del Vinyes Verdes vora el mar, i el blanc es diu Vinyes Blanques vora el mar, i el negre es diu Vinyes Negres dalt al món. I llavors tot estan fet amb heptasíl·labs, igual que el poema del Segarra, amb homenatge al poema del Segarra. Vull dir, i va ser una mica d'una forma volguda ni buscada, sinó una mica inconscient i espontània, no? I bé, és uns vins que ara l'any que ve ja farà 10 anys que vam presentar aquesta nova línia.
Sí. És interessant perquè, de fet, és important, evidentment, el paisatge, el raïm, però aquesta també connexió amb la història, amb el bagatge cultural de la zona. I això a casa vostra ho cuideu especialment, Gerard, no? Ara ens ho deies, amb aquest paisatge, aquesta connexió amb la poesia, amb els caves especialment, un homenatge a la música, aquest Vendrell de Pau Casals,
sí,
també,
sí,
no?
Sí, sí, mira, és una mica, bueno, pel fet de, doncs, que estem al Vendrell i també és un poble molt cultural, no?
Sí.
Personatges molt, molt importants, sobretot Pau Casals, no? Però, bueno, també tenim l'Àngel Guimarà, el Pérez Fanosa, bueno... I bueno, una mica sempre hem tingut també la nostra família la vinculació amb Pau Casals. El meu pare el va conèixer personalment i bueno, el meu pare també va ser dels fundadors de l'Associació Musical Pau Casals. I bueno, tots aquests projectes que ara estic parlant doncs, han anat sortint d'alguna manera espontània a mesura que ens hem plantejat de renovar imatges dels vins, etiquetes dels vins. Doncs, mira, podríem agafar aquest motiu del paisatge o, per què no, la música... Aquest cava, de fet, el nostre cava Brut Natura, doncs es diu Reserva de la Música, des de l'any 2010. I nosaltres, des de l'any 95, som col·laboradors del Festival Pau Casals i servim el nostre cava al concert inaugural i bueno, tenim tota una sèrie de col·laboracions amb ells. No? I una mica vam agafar aquest fil, doncs, per també col·laborem molt amb la Fundació Pau Casals, I bueno, per nosaltres pues, una mica parlar de la música amb el rerefons de Pau Casals també ens omple molt i ens agrada molt, no? I una mica pues, això també contribuïa a fer una mica d'altaveus del territori, totes les coses boniques o importants, no? que tenim i que intentem posar el valor, no?
Clar,
i...
que aquesta ampolla t'expliqui coses, a banda del que et veus, no? T'expliqui
coses,
te l'aprenguis on te l'aprenguis. Escolta, sigui a les comarques de Tarragona o més enllà, que també se'n van les vostres ampolles més enllà,
sí,
bastant
sí,
més.
Sí, bueno, el 50% marxa a l'exportació.
El 50%?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Però la producció, quina producció teniu així total,
al voltant de 200.000 ampolles, entre vins i caves, i pues, aproximadament el 50%... marxa cap a...
És moltíssim,
sí.
Clar.
Bueno, sí, sí, ja fa uns anys
bueno, és
que...
l'habitual, també, no?
Sí, també és l'habitual, sí, sí, sí.
No,
bueno,
no és que
hi ha
sigueu...
cellers que més, n'hi ha que fan més, n'hi ha potser alguns que en fan menys, no ho sé. Potser els cellers que han estat més, enfocats més en vins, potser han sigut més exportadors, el cava potser, bueno, també s'exporta molt, però en el nostre cas més o menys és el 50%, sí. I bueno, doncs, aquest cava també... El Reserva de la Música també mostra a l'etiqueta de manera simbòlica, té un sentit musical, com a tres nivells, que pot representar bombolles, pot representar instruments, tubs, tecles o cordes, o pot representar pentagrames, no? De manera molt simbòlica, que gairebé si no t'ho expliquen no, no pots veure.
Ah, però això t'he convidat, que ens ho expliquis.
Sí, sí.
Hem parlat dels dos productes que ens has portat, aquest vi rosat, també el cava, el Reserva de la Música, que són, sí. Diguéssim, aquest Reserva de la Música és un clàssic de Gene Ventura.
Sí, és el nostre cava que fa uns 30 anys que fem, que està fet sempre des del primer dia amb varietats tradicionals. O sigui, sempre hem utilitzat el macabeu, el xero, la parellada, aquests tres raïms, i continuem amb aquesta línia.
Mm-hmm. Però aquests. La família és molt mm-hmm. més gran, pel que fa a vins i a caves. Teniu vins negres,
sí,
vins
tant.
Blancs, també.
En total
també.
Tenim 12 referències, més en vins que en caves, potser, tot i que bueno, amb els propers anys també esperem incorporar alguna...
Créixer
amb algunes referències noves.
M'estàs donant una primícia, Gerard?
Bueno, són encara no
hi ha...
No,
ja
no, la idea una mica és poder fer caves una mica singulars, pues, de vinyes, de parcel·les o d'entorns uh-huh. més singulars o més limitats, no? Produccions petites. No, uh-huh. no, la producció important la fem, pues, amb el Reserva de la Música, que esperem també poder anar creixent, i amb el Gran Reserva, que li diem el Do.
Sí, sí, aquest
també,
jo li havia...
Avui no l'he portat, però bueno, és un cava també molt estimat per nosaltres.
És un cava fantàstic, sí. Li deia al Gerard abans d'entrar i dic, em sap greu recomanar-lo perquè em quedaré sense existències, però realment no, és un cava que us ha donat moltes alegries.
Sí, crec que és un cava que està molt ben trobat, que en els últims anys l'hem anat també donant-li una mica la seva personalitat, sobretot, amb com dèiem abans, doncs amb vinyes velles. Ara és perquè l'anyada actual, que és el 2012, i té, doncs, 5 anys i mig de criança, i està fet amb vinya vella, xarel·lo i macabeu. Abans utilitzàvem parellada, la vam treure, i bueno, penso que és un cava molt, molt complet, molt complexa. Brut Natura també. Busquem fer caves gastronòmics, caves també, doncs, que no siguin només aperitius, sinó que t'acompanyin tot un àpat, inclús amb plats més consistents, no? Acabes amb una mica d'intensitat, però bueno, sense perdre el frescor, no? I a la vegada pues, tenen una mica aquest caràcter mediterrani de les herbes, les fruites mediterrànies, i bueno, aquest caràcter que ens agrada també, que representa molt bé la terra d'on som.
Exacte.
No? Sí.
Apuntin de Gene Ventura, tenim el Reserva de la Música, que hi ha el rosat i el blanc, diguéssim, és correcte
dir
el blanc,
sí?
I aquest do, que és un punt més especial encara, si pot ser. Uh-huh. Ho comentàvem també ara abans d'entrar amb el Gerard, com us agrada que vinguem a buscar-ho directament al celler perquè ens pugueu explicar i ensenyar, no?
Sí, sempre que ve algú al celler pues, és una alegria poder-lo atendre, no? I normalment fem visites i demanem si poden ser a prèvia concertació, uh-huh. també, però bé, sempre que ve algú pues, intentem dedicar-li un ratet a pues, ensenyar-li una mica el celler o explicar-li una mica el que fem, els vins que tenim i bueno, estem oberts, encantats de que ens vinguin a visitar.
Per tant, el cava, al celler el podeu anar a comprar directament, el cava i els vins, que ja et dic, avui ens hem centrat més en aquest rosat, però tenen blancs, negres, molt, molt interessants. També els podem comprar, suposo, en altres punts de la demarcació de Tarragona, no, Gerard? On els
sí,
podem trobar?
Sí, bueno, tant aquí a Reus com a Tarragona, sí? Amb principals botigues a... Pues els hi trobaran, sí. Només a botigues especialitzades.
Ah, això és important, sí. Vagin a buscar allò, la botiga de vins i caves, no?, especialitzades, de les nostres comarques, demanin Gene Ventura. I et volia jo preguntar, què em recomanes prendre amb aquest rosat del que hem parlat, per exemple? Algun
maridatge... Jo crec que el rosat, bueno, és un tòpic, potser dir-ho, no?, però és un vi molt, molt versàtil. Evidentment, bueno, amb pastes o arrossos, no? I també amb entrants, podríem dir, lleugers, amb carpatxos, amanides. Diuen que el rosat va molt bé amb les anxoves, també.
Ah, sí?
Sí, que és el vi que
marida...
Ah,
mira, això no ho sabia,
veus? Bueno, em van dir que ho havia dit el Josep Roca.
Ah, doncs si ho ha dit el Josep
Roca... I, bueno, vull dir que ja em dic que és una mica el gust de cadascú.
Doncs si ho ha dit el Josep Roca i el Gerard Ovale, doncs ho haurem de tastar, això. No em quede més temps, em sap greu, perquè ens estaria molta estona parlant, perquè m'agrada molt, sobretot, que vingueu, perquè la gent això no ho pot veure, però mireu les ampolles amb un amor. Gerard, això us passa a tots, no?, que es veu aquest l'esforç que hi poseu, però també aquest cor i aquesta ànima, que jo crec que és importantíssima, no és un concepte abstracte, no? S'ha de fer amb carinyo.
Sí, jo crec que, bueno, tots els cellers i potser sobretot els que no som tan grans també, no? Tenim potser aquesta vinculació emocional, sí. que, que, bueno, que ens fa, doncs, també ens dediquem a aquesta feina, no?
I, doncs, sí. També des d'aquest carinyo ve la recomanació que em faràs, perquè ja et vaig avisar, sí. Aquí veniu avisats, sí, no li recomano,
bueno, mentre es venia he estat pensant i, mira, et recomano també un celler que està bastant a prop d'aquí, és un celler de moment molt poc conegut perquè és un noi que fa 3 o 4 anys que ha començat, val? El celler es diu Vinyes de l'Albà, ell es diu Carles, val? I ell viu a Valls, no? Però és una finca del seu pare, que es diu La Vilella, i està en una zona increïblement bonica i és com un parc natural, una mica a l'entorn de l'Albà, que és un nucli molt petit, molt a prop de Santes Creus, entre Santes Creus i les Pobles, al terme d'Aiguamúrcia. I ell fa, no ho sé, 4 o 5 anys que ha començat amb les seves vinyes, està fent uns vins molt interessants, sobretot de la varietat Somoll. Val? Jo el conec perquè ell m'havia vengut raïm també.
Veus,
abans,
i
el seu cosí també li compro una vinya, i bueno, és una zona també molt, molt bonica de visitar, i ha tingut alguns reconeixements importants de la Guia de Vins de Catalunya, i bé, i ell també, doncs, és enòleg d'una cooperativa important, també, compagina una mica amb aquest projecte,
Més
personal. Sí.
Doncs escolta, si ens el recomana algú que en sap força com tu, Gerard, haurem d'estar atents a aquest Vinyes de l'Albà. De moment, avui el nostre celler protagonista era Jané Ventura, el recordo al web www.janeventura.com, els podeu anar a visitar allà al Vendrell. T'agraeixo molt que hagis fet l'esforç de venir, que sé que aquests dies, verema post-verema, aneu,
sí,
no?
Ara estem una mica més tranquils, bueno, vam acabar el dia 12, vull dir que...
Déu-n'hi-do, amb el cap plogut enguany per allà, eh?
Per sort vam acabar abans de les pluges fortes.
Déu-n'hi-do, doncs haurem d'estar molt atents a les noves anyades de Jané Ventura i a tots els vostres projectes, a celebrar aquests 30 anys de caves amb un bon cava Jané Ventura, per exemple, no?
I tant.
Doncs Gerard, mil gràcies, torna quan vulguis.
A vosaltres, moltes gràcies.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Para fiestas populares y banquetes, el mejor catering lo encontrarás en el restaurante El Álamo. Servicio de bodas, comuniones, bautizos, aniversarios familiares y cumpleaños de los más pequeños de la casa. Llámanos al 977-846240 y disfruta de la cocina del restaurante El Álamo, donde tú quieras. Restaurante El Álamo, 977-846240. Lo mejor de su cocina en tu mesa.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Ens queden menys de 5 minuts per arribar a les dues. Abans de posar el punt final, el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona, en tres titulars. Ho acabem de saber, els transportistes de Tarragona tornaran a protestar pel desviament obligatori de camions. Serà el proper dimecres, dia 31, coincidint amb l'operació sortida del pont de Tots Sants. Han previst un tall de 30 minuts a la carretera. Els transportistes adverteixen que si el diàleg amb el govern no avança i hi ha un canvi de postura, tornaran a fer més marxes lentes el 5 de desembre, a l'inici del pont de la Puríssima. I destacat avui també que el govern crearà una línia d'ajuts extraordinaris per reparar els danys que la llevantada ha deixat al Baix Ebre i al Montsià. En primer lloc, faran un informe per reclamar al govern central els ajuts que permetin restaurar el front marítim. La delegació del govern a l'Ebre pilotarà el peritatge de totes les afectacions per crear una línia d'ajuts des de Presidència i també revisaran amb les companyies el sistema de telecomunicacions que va caure en plena emergència. Els ajuntaments treballen ja per reparar camins i vies secundàries per evitar els mínims perjudicis al sector primari. La Generalitat no descarta encara la declaració de zona catastròfica al Baix Ebre i al Montsià. I també els expliquem avui que el Priorat estan molestos pels entrenaments previs del Rally Catalunya, que aquests dies s'han programat en algunes carreteres de la zona i que fan talls intermitents. Els talls duren uns 10 minuts, però suposen una incomoditat just a la recta final de la verema. La competició arrenca el 25 d'octubre i cap dels trams que recorreran els ral·lis passen pel Priorat, però sí aquestes proves prèvies. Des del Consell Comarcal del Priorat lamenten que no se'ls hagi informat de les activitats, tot i saber la sensibilitat que hi ha sobre aquest assumpte a la comarca, on els alcaldes van signar un manifest perquè es tinguessin en consideració les dimensions del territori i l'impacte d'activitats massives com aquesta. I abans de posar el punt i final, tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps pel que ens queda de dilluns, però sobretot també mirant a demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Tindrem un temps més estable aquesta setmana. De fet, és el que tenim ja avui. Cel molt clar tot el dia, amb alguns intervals de núvols només en punts del litoral, al prelitoral, i unes temperatures que baixen. Hi haurà màximes de 23 graus a Tarragona, Reus o al Vendrell, a Tortosa 24 i Gandesa 21. El vent bufa del nord-est, encara al litoral pot ser més intens que no pas a la resta, on es manté suau i variable. Demà dimarts continuarem gaudint del sol. En general, cel molt clar tot el dia, amb boirines a primera hora del matí, i unes temperatures semblants a les d'avui, tot i que la mínima baixarà una mica més. A Tarragona hi haurà mínimes de 13 graus, a Reus en tindrem 11, a Tortosa o al Vendrell 12 graus i a Gandesa fins a 10. El vent al sud de la costa bufarà de nord i nord-oest, demà pot ser bastant fort aquest vent de mestral, i a la resta continuarà suau, variable, amb tendència a bufar de ponent.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Doncs ens queda només un minut per arribar a les dues. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Recordin que el programa d'avui el trobaran d'aquí una estona només al web de COPE, a www.cope.es, a l'apartat d'emissores. Només han de buscar la demarcació de Tarragona i allà tenen els programes de cada dia al podcast, que es pot descarregar o escoltar. I també, encara més fàcil, al nostre compte de Twitter, @copetarragona. D'aquí una estoneta tindran el link directe on també podran veure les fotos dels convidats que han passat avui pel programa. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los. Ens retrobem demà puntualíssims a les 12:20. Que vagi molt bé.